80 grams, amb Laura García.
El fum de cada casa és com una encantada columna. El sol somriu i no gosa esclatar. El cel s'hi empareseix dolcíssima ramada i vent i fred s'ageuen del món en el llindar. Ni es mou mentre s'encenen els fruits de l'arbussar, el pi, tot hora jove, de gràcia ben cossada. Els morres de la mula i el bou, llur la rosada. I el vell encens, que embrolla, mig no se'n vol anar. Un àngel posa avui, invisible, en son vel, una mica de gust d'infantesa i de cel, el mató de la plata i la mel de la gerra. Els núvols passen baixos, amb endemits de blau. De sota els arbres puja brandant, boira suau. Es mesclen els alens del cel i de la terra. Molt bona tarda, avui hem volgut començar l'últim 80 grams de l'any amb un poema dedicat al Nadal del gran mestre Josep Carner, perquè aquestes festes són molt indicades per recuperar breus poemes que els que en saben han escrit per descriure sensacions i sentiments que impregnen aquestes festes. Així comencem, doncs, un 80 grams molt especial que es vesteix de Nadal amb continguts nous i, com sempre, nous motius per llegir i per escriure. Abans d'arrencar, però, recordar-vos que tenim obert el taller literari, que el taller literari no fa vacances. Per tots aquells que vulgueu enviar-nos el vostre escrit, el vostre relat, la vostra poesia, el vostre fragment de novel·la, per si aprofiteu aquestes festes nadalenques per posar-vos-hi, per treballar una miqueta, si teniu estones per escriure, aquelles estones que no tenim durant l'any, doncs si voleu compartir-ho amb nosaltres, ja sabeu on l'heu d'enviar, al correu del programa info@80grams.com. Tots aquells que us animeu a compartir la vostra literatura, rebreu un petit obsequi del programa en forma de literatura, com no podia ser d'una altra manera. Dit això, anem per feina. Teresa Llarés, Laia Micó, Laura Bassaganya, Marga Borrego i Jordi Garcia us donem la benvinguda a una nova aventura literària nadalenca de 80 grams. I avui, com que és Nadal, tenim un programa molt especial perquè avui estem gairebé, hem fet ple, gairebé, perquè ens en falten dos. Què tal, noies? Teresa Llarés, bona tarda, bon dia.
Bona
Això
tarda.
Això que sigui la una del migdia, no sé si és bona tarda o bon dia. En teoria és bona tarda.
Bueno, que et faig més ràbia.
Doncs bona tarda.
Bona tarda.
Laia Micó, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Preparada per les vacances nadalenques o pel Nadal?
Pel Nadal en si, perquè de vacances no n'hi ha.
Val, doncs pel Nadal. I Marga Borrego, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Preparada per les vacances nadalenques o pel Nadal?
I tant, per tot.
Per tot.
Preparada per tot.
Molt bé, doncs avui dèiem que fèiem ple, perquè avui de manera excepcional estem gran part de l'equip als estudis, i doncs això també és una joia. Gran part de l'equip que fa possible aquest 80 grams, i que avui, com sempre, el 80 grams, ja sabeu que estem construint l'abecedari literari, busquem autors en ordre alfabètic, grans autors de la literatura catalana. Oi que sí, Teresa? La setmana passada em sembla que ho vam posar molt fàcil, eh? Després donarem el nom del guanyador, perquè el nom del guanyador i el nom
de
l'escriptor que buscàvem. Però és que la setmana passada era tan fàcil que si no ho haguessin endevinat ja, tanquem la paradeta i ens anem.
Al cap de dos dies va sortir per TV3.
Clar, és que era molt fàcil. A més de ser un escriptor fantàstic, és una persona molt mediàtica. Bé, ho dèiem, i pels que no ho sapigueu, el 80 grams aquesta temporada estem construint l'abecedari literari, que és un abecedari conformat pels autors més importants de la literatura del nostre país. Cada setmana busquem un autor de literatura catalana, i en aquest cas ens toca, anem ja per la lletra F, Teresa? Sí?
Doncs sí, ja hem avançat, eh?
Hem avançat bastant.
Fem feina.
La pista que podeu trobar des de divendres passat a 80grams.com, el webblog del programa, és la següent. Va néixer a Barcelona el 29 de febrer de de 1880, és a dir, que anem bastant enrere aquesta setmana, en el si d'una família benestant. Va ser l'escriptor més popular de Catalunya, novel·lista, narrador i autor teatral de formació autodidacta. Repetim, va néixer a Barcelona el 29 de febrer del 1880, en el si d'una família benestant, va ser l'escriptor més popular de Catalunya, novel·lista, narrador i autor teatral de formació autodidacta. Aquesta és la pista que heu pogut trobar al web blog80grams.com des de divendres, i ara la Teresa, com sempre, ens llegirà un fragment de les seves obres que ha escollit ella, és a dir, que no vull cap tipus de queixa perquè l'has escollit tu, Teresa, així que quan vulguis ens llegeixes el fragment d'una de les obres d'aquest autor, que recordeu, el cognom del qual comença per la lletra F, quan vulguis.
Us explico per això, que és el primer conte que ell va escriure i es diu Lo nen perdut.
Doncs quan tu vulguis, Teresa, llegeixes aquest fragment.
Tot d'una s'agombolà la gentada al voltant del nen, que plorava vivament. Amb gran desconsol, guaitant ansiós a dreta i esquerra, cercant amb els seus ulls esbarats aquella mare carinyosa que el petit Jordiet es creia que no veuria ja mai més. Pobrissó. Tan content i rialler com havia exigit de casa, donant la mà a la seva mareta estimada, i tan desconsolat ara, veient-se sol enmig de la gentada que es removia frisosament a la gran plaça de Catalunya, escorreguent-se i parant-se davant de les parades de galls. El nen costosament podia consolar-se. Tothom li preguntava, tothom s'interessava per ell. Més ell, pobret, sols desitjava veure un rostre, sentir una veu, una només, la de la seva mare volguda. I per més que mirava, per més que d'un a un anava resseguint tots els rostres dels que el voltaven, no en veia cap que fos el d'ella. «Què tens? On és a casa teva? On t'ha deixat la mama?» I ell, que sabia, pobret, a casa, ui, a casa, no n'era poc de lluny a casa. Com més anàvem, més la desesperació s'apoderava d'ell i més s'accentuava aquella amargor del seu cor tendre i mimadet. «Mama!», cridà a la fi, veient que tothom li parlava molt, però que ningú li donava el consol que portar-li la sa mare. Però el seu crit no era pas respost per ningú. «Mama!», tornà. I llavors sí que la desesperança l'envaí per complet al veure que tampoc el sentia la seva mare. Finalment s'atensó un municipal per acompanyar-lo a la ciutat. En Jordiet, en veure'l, se'n retirà aterrit. Amb tanta força com va poder treure de seus pulmons, tornar a cridar amargament, però amb tota l'ànima. «Mama! Mama!». En aquell moment, el rotllo de gent s'atensà sorpresa. Per entre les cames de la gentada, aconseguí arribar fins al nen un gos, que es tirà a l'agroi, remenant la cua i omplint-lo de festes, el petit Jordiet. Tot justament aquell gos era el Fidel, l'ugost d'en Jordiet, que de lluny sentia el cridar del nen i per la veu el conegué. Quina alegria que tingué el pobre Jordiet en veure el seu amic, el seu gos. Aquest, després de festejar-lo força i de fer-li molts manyacs, se'l mirà intel·ligentment i passà al davant del nen amb pas segur i girant-se, de tant en tant mirant-lo com indicant-li que el seguís. El nen el seguí i al cap de poca estona es trobà amb la seva mare, que desconsolada també estava buscant el seu fillet. I tot just veure-la com corre amb dos amb els braços oberts fins a abraçar-se del tot, omplint-se de petons i de carícies, mentre el gos, el Fidel, brincava de content al seu costat, coneixent-ho, que prou que ho coneixen els gossos, que havia fet una bona acció.
Bé, avui també és molt fàcil, el concurs. Si ja sabeu qui és aquest autor, el cognom del qual comença amb la lletra F, info@80grams.com, info@80grams.com, en joc o un lot de llibres de les últimes novetats literàries escrites en català. I anem a repassar una miqueta els continguts del programa. Com sempre, començarem repassant l'actualitat literària, que aquesta setmana ve carregada de premis. Ja sabeu que la setmana anterior a la setmana de Nadal es donen molts premis literaris i en farem un repàs d'aquí uns minuts, perquè estigueu al dia de tot el que passa al món literari català. A 80 grams de colors, Laia Micó ens acostarà un dels llibres d'aquest Nadal.
Avui coneixerem nous espais literaris de la mà de Marga Borrego.
I com que és Nadal i segur que molts de vosaltres encara no sap què regalar, la Laura Bassaganya ens proposarà gadgets literaris per regalar objectes originals. Més pistes del concurs d'avui, d'aquí una estoneta, al llarg del programa. Ja sabeu que aquesta temporada anem donant pistes en comptagotes entre les seccions perquè pugueu pensar atentament en quin és el personatge literari que estem buscant aquesta setmana. Patilla da ba da ba ti ba dun da, da 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 I ha arribat el moment de fer un cop d'ull a l'actualitat literària. Com dèiem, aquesta setmana passada ens ha deixat molts premis i un dels més importants, el de la Festa de les Lletres Catalanes, que es va donar divendres al vespre. Ramon Solsona s'emporta el Premi Sant Jordi 2010 amb L'home de la maleta. La jove Alba de Déu guanya el Mercè Rodoreda de contes amb Gats al parc i Rosa Font, el Carles Riba de poesia amb Un lloc a l'ombra. En l'apartat de Premis de Literatura Infantil i Juvenil, David Neló ha estat el guanyador del Premi Josep Maria Folch i Torres amb Ludwig i Frank i el Joaquim Ruïra ha estat per Salvador Massip i Sebastià Roig per Ullals.
Divendres al vespre es va celebrar la tradicional nit de Santa Llúcia, organitzada per Òmnium Cultural i que premia la literatura catalana en els seus diferents gèneres. Enguany, un dels premis més destacats, el Sant Jordi de novel·la, ha estat per Ramon Solsona, amb L'home de la maleta, un llibre sobre un trombonista de Gràcia que no entén el món actual ni tot allò que l'envolta. La sorpresa ha estat la jove escriptora Alba de Déu, que amb només 26 anys s'ha emportat el premi Mercè Rodoreda de contes per Recull Gats al parc, un mosaic humà sobre els moments quotidians i sobre la perplexitat del gènere humà. La gran qualitat literària i l'ús excel·lent de la paraula són els trets característics de la poesia de Rosa Font, que ha guanyat el Premi Carles Ribas de poesia, amb Un lloc a l'ombra. La nit de Santa Llúcia també premia la millor novel·la juvenil amb el Premi Joaquim Ruïra, que enguany se l'endut la novel·la Ullals, escrita a quatre mans per Salvador Massip i Sebastià Roig, i que està inspirada en els fets reals i situada a l'Empordà. I finalment, el Premi Folch i Torres de la novel·la infantil està per David Neló amb el llibre Ludwig i Frank, una història tendra sobre dos nens molt diferents però amb moltes coses en comú. Enguany la festa ha suprimit el tradicional sopar que acompanyava la vetllada per motius econòmics.
Google ha inaugurat de manera oficial la seva pròpia botiga electrònica de llibres, Google eBook Store, que de moment només està disponible als Estats Units, però que l'any vinent ja estarà disponible a casa nostra i a molts d'altres països del món. La botiga arrenca amb un catàleg de més de 3 milions de llibres.
La botiga virtual de llibres de Google ja és una realitat. Google eBooks és compatible amb dispositius mòbils que funcionin amb els sistemes Android, iOS, NUC i Sony e-Reader i amb els formats iPad, iPub i PDF. De moment, però, no és compatible amb el Kindle d'Amazon. Permet que els editors estableixin el preu dels seus llibres sense limitacions. No exigeix cap mena d'exclusivitat i deixa a les editorials la possibilitat d'establir mecanismes de protecció d'anticòpia. Els responsables de Google han confirmat, a més, la possibilitat que els autors puguin editar-se els seus llibres directament en aquesta plataforma.
Ibea Cabezas guanya la 17a edició del Premi Carlemany de novel·la amb La ciutat vertical.
El 1929, ja fa 17 anys que Daniel Casas, un jove arquitecte d'origen català, no sap res del seu pare, Joan Casas, però de sobte rep una nota seva. Malauradament, el Daniel no serà temps de veure'l en vida i l'únic que trobarà serà el seu cadàver i un manuscrit amb una dedicatòria per ell. Aquestes memòries explicaran al jove Daniel la història del seu pare, un nen que el 1880 va emigrar de Barcelona a Nova York i que va haver de sobreviure a la gran ciutat. Amb aquesta reflexió sobre la immigració, ve a Cabezas, que va néixer a Barcelona el 1970, ha guanyat el 17è Premi Carlemany de novel·la. La ciutat vertical narra la història de la protagonista que creix i es reinventa al mateix temps que la ciutat. Abre totes les portes del coração.
Água de beber, água de beber, camarada. 80 grams, amb Laura García.
Una forma et pot intrigar, un color et pot excitar, una textura et pot fer recordar, un tipus de lletra et pot sorprendre, una portada et pot transportar.
Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals van amb motos d'aigua.
A Onirit Disseny fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Onirit Disseny, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions. Visita'ns a onirictdesign.com.
Si em poso negre és que n'estic fart.
Nu vol dir obrir-se, deixar veure l'essència, despullar les emocions que mantenim amagades i alliberar-nos. Nu és el teu espai de suport psicoterapèutic per adults, famílies, parelles, nens i adolescents, on t'ajudaré a acceptar i donar veu a les teves emocions, revisar les teves creences i potenciar els teus propis recursos. NU, espai psicoterapèutic. Núria Pedro Plasencia, psicòloga col·legiada de Badalona. Telèfon 656-49-49-04. Visita'ns també al web nupsicoterapia.cat.
80 grams, cada dilluns, de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona.
Pista número 1 del concurs d'avui.
Com hem dit abans, va néixer l'any 1880 a Barcelona i va morir el 1950. Va ser l'ànima del setmanari infantil En Patufet des de l'any 1910, i amb ell la revista va arribar a una tirada de 65.000 exemplars i aproximadament 325.000 lectors l'any 1910. Per tant, va esdevenir el primer escriptor català de masses. Va aconseguir un èxit popular mai més aconseguit per cap escriptor en català. Literalment va poder viure de la ploma, però a partir de l'any 24 va ser pràcticament proscrit dels cercles intel·lectuals i artístico-literaris.
Falten molt poquets dies perquè arribin els Reis i tots hem de fer la nostra carta. Els que no la tingueu feta, doncs ja podeu espavilar-vos, perquè si no al final no us portaran res. Us en recordeu d'aquelles joguines que havíeu demanat quan éreu petits? Doncs si no us recordeu, ara arriba Estimats Reis Max, 35 jocs i joguines per recordar. Un llibre fantàstic que us recomanem des de 80 grams i que la Laia us en fa 5 cèntims al reportatge 80 grams de color. Laia Micó ens explica els detalls. Sabíeu que el cine Nick, l'Exin Castillos o la senyorita Pepi són de procedència catalana? O que la màgia Borràs, un dels jocs més reconeguts i valorats, va ser creat per una empresa de Calella, al Maresme, el 1894? I que una dona, per demostrar que calia acabar amb el sistema de lloguer de terres perquè produïa l'enriquiment dels propietaris i l'empobriment de la majoria, va acabar patentant un joc que acabaria sent el Monopoli? Aquests són els detalls dels 35 jocs i joguines que Ròmul Brutons ha recollit en el llibre Estimats Reis Max i que ara ens arriba de la mà de l'editorial Albertí Editor. Segons Ròmul Brutons, poques coses hi ha tan abocadores com una carta als Reis Max, l'inventari de somnis i il·lusions que els nens i nenes escriuen any rere any, confiats que la nit del 5 al 6 de gener s'esdevindrà el gran prodigi. Si un cop adults tinguéssim ocasió de rellegir aquelles cartes, descobriríem un aspecte de nosaltres mateixos que potser hem oblidat. Recordaríem per quines joguines sospiràvem, quines vam aconseguir i quines no vam arribar a tenir, o potser no ho hem oblidat mai. És sorprenent la capacitat que tenim de recordar les nostres joguines infantils quan hem oblidat tants altres detalls, noms, indrets i situacions que a primera vista semblarien més importants. Les joguines, en definitiva, formen part de la nostra vida. Ens mostren què volíem ser quan fóssim grans, quins anhels i quines aspiracions preteníem materialitzar a través d'aquests artefactes lúdics. Estimats Reis Max, Ròmul Brutons ha triat 35 jocs i joguines, algunes de les més representatives dels darrers 100 anys. Ha recollit les joguines que, en teoria, havien de ser per nen, com el Soldadet o el Madelman, i de nena, la Casa de Nines, la Nancy o la Senyorita Pepis, encara que de vegades les fronteres són més difuses que no pas semblen. Per això ha preferit decantar-se per les que no distingeixen entre sexes, la bicicleta, el ioió o la màgia Borràs.
i ofereixen hores d'entreteniment i distracció tant als uns com als altres. I com diu l'autor, qui sap si en acabar de llegir el llibre agafareu un paper en blanc i escriureu una carta encapçalada amb les paraules «Estimats Reis Mags, si ho feu, només esperem que no us portin carbó. Bones festes i feliços 80 grams».
Cada dilluns, de 1 a 2 de la tarda, a Ràdio Ciutat de Badalona.
Pista número 2 del concurs avui.
La seva producció total està formada per 50 novel·les d'aventures, de Biblioteca Patufet, 48 novel·les rosa, Biblioteca Gentil, 51 obres de teatre i més de 1.200 pàgines viscudes, a més de petites narracions i escrits diversos que van aparèixer a les pàgines d'en Patufet.
Ja sabeu que a 80 grams aquesta nova temporada hem obert algunes seccions noves i una d'elles són els espais literaris, llocs on podem gaudir de la literatura de manera especial, llocs on es viu la literatura, llocs on respira literatura. I avui la Marga Borrego ha anat a, o ha triat, millor dit, un dels llocs on més literatura es viu, sobretot pel que fa als nens i nenes. Marga, bona tarda de nou, com estàs?
Hola Laura, bona tarda.
Avui has triat un lloc per excel·lència on es respira literatura, on es respira contes, on es respira llibres per tot arreu, i són les biblioteques, perquè aquests dies de Nadal les biblioteques són un cúmul d'activitats i de moviment amunt i avall, nens i nenes que van a gaudir d'aquestes activitats, i a més doncs, és un bon lloc per anar aquests dies que els nens tenen vacances i que no sabem què fer amb ells, no?
Doncs sí, ho has explicat perfectament. Jo he volgut dedicar aquest espai literari al Nadal,
sí,
i també a la literatura infantil. Per
molt
això
bé.
He trobat i he triat les biblioteques aquí de la Diputació, de Barcelona, de Rodalies i d'aquí de Badalona també.
Molt bé, doncs mirem una miqueta què es fan aquestes biblioteques, perquè a vegades ens oblidem que les biblioteques són llocs fantàstics per anar a passar una estona amb els nostres fills. Sempre els portem al parc, que està molt bé, els portem a fer activitats doncs, vàries, com per exemple el cinema, però a vegades ens oblidem de les biblioteques, que són centres en què es fan moltes coses i coses molt interessants.
I tant. Jo he trobat un munt de coses interessants ara de cara al Nadal. He fet una recerca, Laura, he trobat doncs, conte a contes, tallers literaris, exposicions, n'hi ha un munt de coses i us volia presentar algunes.
Molt bé.
Per això vaig visitar la Biblioteca Joan Miró.
Molt bé.
He agafat aquesta com a referència, però totes fan un munt d'activitats molt interessants.
Perfecte.
I, bueno, vaig estar a una de les activitats, que es diu El Cau dels Somnis, és un club de lectura pels nens. I aquesta activitat la presentava la Gina Martí, que és, bueno, ella es diu, o vol que l'anomenem, narradora.
Molt bé, és narradora.
I com t'he explicat, és un taller literari, és un club de lectura pels nens, una activitat molt simpàtica, molt entretinguda, però vaig voler que ella me l'expliqués i que l'expliqués per tots.
Molt bé.
D'acord? Doncs et deixo amb les paraules de la Gina.
Perfecte.
Aquí jo, en el cau dels somnis, apareixo jo amb la meva maleta màgica, on sempre hi ha 6 llibres de 4 gèneres diferents. Hi ha uns llibres de narrativa, uns altres d'àlbum il·lustrat, després hi ha un de coneixements, que se'n diu, i després tenim l'apartat una mica altres, no? Que aquí tenen cabuda des de CDs, des de DVDs, a poesia... Bueno, una mica el que costa més d'encasellar. I res, això, llavors jo cada... Són sessions que es fan un cop al mes i jo vinc, presento els llibres, no els explico, sinó que els presento, parlem de diferents particularitats dels llibres i aleshores els nens se n'enduen, de tots els que jo he presentat, dels 6, s'enduen els que volen, tots, 3, 4, els que ells vulguin, se'ls llegeixen i al cap d'un mes sí que al començament de la sessió parlem una mica de què els han semblat els...
Doncs aquestes eren les paraules de la Gina, que s'explicava una miqueta quines són les activitats que es fan i quines són les activitats que trobem en aquesta biblioteca. A més, ens vols recomanar un festival que ha començat aquesta setmana, Marga, i que jo crec que és molt important tenir-lo en compte, tenir-lo present, perquè jo crec que és dels festivals més importants de la literatura infantil i juvenil que es fa a casa nostra. I em sembla que es diu FLIC, no?
Exacte, és el festival FLIC. Bueno, ho organitza l'associació Antàgora i ho podeu trobar més informació a www.flic.cat. És un festival de literatura infantil i juvenil que va començar doncs el dissabte passat i que durarà fins al març.
Perfecte, doncs apunteu a l'agenda perquè teniu temps i molts dies per anar al FLIC, un festival que de veritat que val la pena per acostar als nostres petits a la literatura infantil i juvenil, la literatura que es fa a casa nostra, que és molta i molt variada. I a banda de parlar amb la narradora, la Gina, també vas parlar amb la directora de la biblioteca, perquè no només fan aquesta activitat sinó que en fan moltes d'altres.
Doncs sí, vaig parlar amb la Núria Reinés, que és la directora de la biblioteca, porta 20 anys al capdavant, o sigui que té experiència, i bueno, em va comentar, perquè sortia la curiositat de saber com va ser els principis d'aquestes activitats, qui ho va organitzar, com va sorgir, i ja m'ho va explicar molt bé.
Això, abans que comencés a ser tractat centralment, es va iniciar la Biblioteca Joan Miró. I va ser iniciativa nostra i clar, nosaltres tenim una trajectòria llarga, aquest any hem fet 20 anys, i vol dir que, bueno, des de bon principi, primer, perquè hem tingut unes condicions d'espais, tenim una zona només dedicada a nois i noies fins a 14 anys. Des de bon principi hem apostat per això. Quan vam començar l'any 90, el nostre futur eren els nois i noies, i ho hem anat mimant, perquè hi creiem.
Quan arriba el fred i cau la neu a fora, jo ja sé que arriben les festes de Nadal. Posen les llumetes pel carrer de casa, s'escolten nadales dins els altaveus. I quan passa tot això...
Doncs aquestes eren les paraules de la directora, que ens explicava una miqueta com va néixer aquesta iniciativa i com es va portar a terme. Les biblioteques, com deia en Marga, són centres de moltes activitats pels nens i nenes, i sobretot aquests dies de Nadal, no? Aquestes festes tan assenyalades.
Exacte, i bueno, li vaig preguntar també, no se m'oblidaria de quines activitats, quina oferta podríem trobar en aquestes festes al Nadal per portar els nostres fills, els nens, a gaudir una mica d'això del Nadal i de tota aquesta tradició. Llavors em va explicar que tenien un munt d'activitats com aquestes.
Nosaltres el que fem sempre és una exposició molt lluïda, vull dir que ensenyem tot el que tenim, de tot, de llibres, de contes, de llibres il·lustrats, de llibres trucalats, de discos, de vídeos. I llavors el que sí que hem fet és que aquesta sessió del mes de desembre dels contes a la mà, tots tres seran de Nadal. Un serà el Pare Noel o similar, l'altre serà dels Reis i l'altre serà de l'Arbre de Nadal, em sembla. Ara no ho recordo, però no ho farem. Però el que sí que els hi passarem és un petit fragment d'una pel·lícula del Ninot de Neu, i aleshores anem posant tot el de Nadal a ensenyar perquè hi ha molta demanda.
Tot això és que arriben els tres reis que venen d'un i en porten joguets.
M'està agafant molta enveja, Marga, i em sembla que una d'aquestes tardes de Nadal m'escaparé fins a la biblioteca, alguna de les biblioteques de la Diputació, per gaudir d'aquestes activitats de Nadal, que són moltes i molt variades.
Doncs sí, faràs bé, perquè jo vaig anar i he de tornar perquè em va encantar i vaig gaudir molt.
Doncs ja ho sabeu, jo crec que a la plana web de la Diputació podeu trobar totes les activitats de les biblioteques, podeu entrar a diva.cat, si no recordo malament,
sí,
ja trobareu totes les activitats i podeu triar la biblioteca que us cau més a prop, si esteu a Badalona, doncs Can Casa Coberta, per exemple, possible, assisteu a Tiana, la Biblioteca Tiana, Montgat, tots els municipis actualment tenen biblioteques i a totes elles es fan moltes activitats molt interessants i que les hem de tenir molt presents, que a vegades se'ns oblida, que a prop de casa tenim moltes coses, i que podem gaudir-ne molt, sí. I sobretot ensenyar als nostres nens a gaudir i a disfrutar de la literatura, que els bons lectors es fan quan ets petit, quan ets molt, molt, molt petitonet.
Els hem d'ensenyar a poc a poc i que disfrutin i que gaudeixin de la literatura, que és un món fantàstic. A més, em va agradar molt perquè vaig veure nens petits de 4 o 5 anys ja amb llibres, ja il·lusionats i que no volien marxar de la biblioteca, i això va ser una experiència formidable.
Doncs amb aquesta experiència, amb aquest regal per la Marga, per mi i per tots els oients de 80 grams, marxem, aquesta secció s'acomiada fins al gener, quan tornarà el programa, que hi haurà més espais literaris que la Marga ens portarà. Gràcies, Marga.
A tu, bon Nadal a tots.
Bon Nadal.
I quan passa tot això arribarà el cap d'any, que és la festa dels nens, es mudaran i sortiran ding-dong, ding-dong, les 12 van tocant.
Pista número 3 del concurs d'avui.
La seva producció es pot considerar modernista, no tant per l'estètica com pels temes. O si es vol, pren del modernisme els aspectes que li interessen. La temàtica rural, la confrontació de l'individu en situacions límit, els personatges malaltissos...
Al principi del programa, avui fem un programa especial dedicat a la literatura, però també dedicat al Nadal, perquè aquesta és la setmana nadalenca per excel·lència. Primer Nadal, després Sant Esteve, després Reis. Ocasions vàries per regalar no només llibres, sinó també avui us proposem altres objectes relacionats amb la literatura, però que no són llibres. Gadgets que faciliten la lectura i que ens fan la lectura més fàcil. I avui ens ho acosta Laura Bassaganya. Com estàs, Laura?
Hola, Laura, molt bé.
Què tal?
Amb energia positiva.
Amb energia positiva per explicar-nos quins regals originals podem fer aquest Nadal relacionats amb la literatura, perquè no només podem regalar llibres, que ho hem de fer, sinó també objectes i petits gadgets que faciliten la lectura, oi, Laura?
Sí, perquè de vegades volem llegir, però ens trobem de que no és fàcil, perquè no tenim suficient llum. Algú dirà, home, podem llegir a qualsevol lloc. Però si ho pensem bé, veurem que no, perquè moltes persones aprofitem el temps del transport públic per llegir, i és veritat que al metro sí que hi ha molt bona il·luminació, però de vegades allò a l'autobús o a la parada, l'autobús quan està començant a fosquejar, són allò uns minuts que podríem robar per començar a llegir, i resulta que hem de forçar molt la vista.
A qui no li ha passat? La veritat és que els transports públics són llocs ideals per deixar-se endur per la lectura i poder aprofitar i robar temps que no tenim al dia per llegir, no? Però no sempre és fàcil, com dius.
Exacte, exacte. I clar, la llum, o sigui, llegir és un plaer, però clar, ho hem de fer en unes condicions agradables, no a costa de la nostra vista. I per tant, el que us proposava és un gadget que es troba a la Casa del Llibre,
sí.
Que és una llanterna portàtil de viatge, més o menys a la mida d'un punt del llibre.
Sí, és a dir, que no ocupa gaire, a la bossa, que això ens interessa, no, perquè ja anem prou carregats durant el dia.
La veritat és que no ocupa gens, i és això, molt lleugera, i il·lumina amb molta potència i precisió.
I què, s'enganxa al llibre o com es posa, Laura?
Sí, el pots enganxar al llibre o el pots aguantar directament amb la mà, perquè com que pesa tampoc, el podries posar com a punt de llibre, però si ets allò un lector o lectora voraç,
sí.
Doncs el pots aguantar amb la mà i a mesura doncs vas passant les pàgines. i és un instrument molt innocent però que ens pot salvar la vista del càstig de llegir a les fosques.
Molt bé, és a dir, que el podem utilitzar per anar en transport públic però també per anar a qualsevol lloc on la il·luminació no sigui doncs la més adient. Per exemple, m'està venint al cap quan vas de vacances, per exemple, de càmping, o vas a algun lloc doncs que no tens la llum suficient com quan estàs a casa, doncs et pots endur aquesta llanterna i pots llegir en qualsevol lloc.
Exactament, i fins i tot a vegades abans d'anar a dormir,
sí,
que la llum d'anar a dormir doncs és massa tènua i no és l'adequada,
sí,
doncs fins i tot una llanterna així en el punt just doncs ens facilita molt la lectura.
Molt bé, doncs aquesta llanterna que podem, llanterna especial per llegir seria, que podem trobar a la casa del llibre i que ens facilita una miqueta doncs la lectura en moments del dia en què la il·luminació és més baixa que normalment. Què més, Laura?
I val a dir-ho que té un preu aproximat de 10 euros.
Ah, molt bé, el preu és important, perquè els regals de l'amic invisible, per exemple, aquests dies que són tan comuns, doncs és un preu que jo crec que s'escau molt a les butxaques dels amics invisibles d'aquests dies.
I tant, i tant. I el segon gadget no és tant de primera necessitat com el que acabem de veure,
sí,
però també és interessant.
Molt bé.
El primer servia per preservar la vista i el segon serveix per preservar la intimitat del lector o la lectora.
Molt bé.
Perquè com ja sabem, la lectura és un acte íntim i privat, gairebé un intercanvi, no dic conversa perquè el lector no parla, només escolta,
sí,
però sí que intercanvia idees amb l'autor del llibre. I de vegades ens molesta que ens interrompin.
Mm-hmm.
I aquelles llambregades, miradetes ràpides al metro,
sí,
de persones que no saben què fer i van directament a la nostra portada del llibre, o que van directament a llegir allò que estem llegint, doncs a vegades hi ha gent que s'ho pren bé, però altres lectors reaccionen de manera no tan diplomàtica.
Molt bé.
I llavors aquest gadget el que fa és, bueno, és una espècie de funda, que folra, serveix per folrar el llibre,
uh-huh,
i alhora que preserva la, o sigui, que no, fa que no s'espatlli la portada del llibre, doncs també manté l'anonimat d'allò que estem llegint.
I a més és molt pràctic perquè sovint el que passa quan vas en transport públic o quan et mous i portes un llibre a la bossa és que si és un llibre de doble coberta, és a dir, que té la coberta de tapadura però per sobre porta una sobrecoberta doncs amb la portada impresa i tal, aquesta sobrecoberta s'espatlla si és de paper i els cantos es rossen, i aleshores pots deixar aquesta sobrecoberta a casa, posar-li la funda, i així doncs a part de preservar la teva intimitat també preserves l'estat del llibre original, perquè quan tornes a casa, si ja te l'has llegit, li pots posar la sobrecoberta i així el tens nou sempre, eh?
Just a la fusta, i tant. Doncs és molt interessant. Jo el que he vist moltes vegades al metro és que hi ha persona que es forra el llibre amb paper
de paper,
diari.
Això
és un clàssic.
Sí. Pues ara amb aquest gadget ens podem estalviar el temps que utilitzem per forrar el llibre, que jo crec que tots ho hem fet alguna vegada, eh?
I tant. De vegades fins i tot s'inicia una conversa, gràcies a que el veí del costat veu el llibre que estem llegint i vol posar cullerada, i molt sovint és positiu, però és veritat que a vegades tenim el temps just, intentem doncs llegir en aquests moments i volem allò, estar tranquils, llegint tranquil·lament sense conversar.
Molt bé. Algun gadget més, Laura?
En principi no, en principi aquests dos.
Doncs jo n'afegiria un altre. Perquè el que passa és que farem una cosa, farem un concurs, perquè jo tinc aquest gadget a casa, però he estat buscant per totes les botigues de Barcelona i Rodalies i no l'he trobat, perquè a mi me'l van portar de l'Amsterdam. I és un gadget molt petit, però que em va molt bé precisament pel que dèiem quan vas en metro o en transport públic. Sovint, si tens sort i seus, és més fàcil llegir, però quantes vegades anem al tren, metro, autobús i no podem seure, doncs perquè està molt ple i no hi ha lloc. Doncs ja sabeu que és molt incòmode agafar-te amb una mala barra i l'altra llegir. Incòmode, jo diria més que incòmode, gairebé impossible, perquè no pots amb una mà aguantar el llibre obert i poder llegir. Doncs hi ha un gadget que, ja dic, el primer oient que ens truqui ens digui, aquesta botiga, aquí el podeu trobar. Hi ha un gadget que ve a ser com un anell que es posa en el dit gran de la mà, i que té com una, és un anell, es posa com un anell en el dit gran i fa una forma com de triangle. Aleshores, tu quan agafes el llibre amb, la, amb una de les mans i l'obres per, una, per la pàgina que estàs llegint, poses aquest anell al mig de les pàgines obertes i el que fa és aguantar-te el llibre obert amb, tot, amb total facilitat, diguem-ne, no? És a dir, com que té un triangle com si fos la forma de, la, de les pàgines obertes, no sé si s'entén gaire perquè per ràdio és una mica difícil d'explicar, però el que fa és aguantar el llibre obert. Jo és un gadget que he estat buscant per regalar i no l'he trobat. Si algun oient que, doncs, que també ho ha fet o el coneix o sap alguna pàgina d'internet que el puguem comprar a través d'internet, que avui en dia doncs, és el futur, doncs jo crec que és un gadget molt interessant per regalar, perquè és un gadget petit per portar a la bossa i que serveix per llegir en qualsevol moment, en qualsevol lloc, de peu dret i amb només una mà. Què et sembla?
Em sembla fantàstic.
Afegim aquest gadget. Afegim aquest gadget al conjunt de gadgets de, que hi ha al mercat per llegir, que facilita la lectura, que ens fan aquest ple tan interessant doncs una mica més fàcil, perquè a vegades no ho tenim, no tenim el temps suficient com per llegir-nos en una butaca al costat de la finestra i amb un bon cafè o amb el que sigui, poder llegir tranquil·lament, i ho hem de fer a peu dret o ho hem de fer en qualsevol lloc de la ciutat, i aquests gadgets ens faciliten la vida. I a més són regals molt originals, que aquesta època de l'any mai sabem què regalar ni mai sabem què demanar al rei. Doncs mira, aquests poden ser gadgets d'amic invisible o gadgets per demanar als reis, prou interessants.
Laura, els pragmàtics. I que fan un bon servei.
Alguna cosa més, Laura?
En principi no.
Doncs,
ens veiem la propera setmana.
Ens veiem la propera setmana o ens veiem després de Reis, perquè ara agafem festa nosaltres, i fins després de Reis no hi ha 80 grams. Gràcies, Laura, que passis unes bones festes.
Igualment, adéu.
A veure si els Reis et porten algun d'aquests gadgets.
I tant.
Adéu.
Adéu.
Nossos montes, nossas lindas cascatas, Deus foi quem criou. Minha terra brasileira, ouve esta canção ligeira.
80 grams, cada dilluns, de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona.
I última pista del concurs d'avui.
L'any 1903 presenta Antònia als Jocs Florals i guanya el Premi Accèssit, i l'any següent guanya tots els premis dels Jocs Florals. Però l'any 1910 té lloc la circumstància probablement més decisiva a la seva vida. L'editor d'en Patufet li encarrega una novel·la per a joves i així neix En Massa Gran. La la la.
El moment de dir adéu. Adéu, però no fins la setmana que ve, perquè la setmana que ve farem festa, ni fins l'altra, perquè també...
Fins l'any que ve, podem dir.
Sí, fins l'any que ve. És que això sona molt lluny, Teresa.
No, però si és d'aquí 4 dies, això.
Molt bé. Doncs, noies, Teresa, Laia, Marga...
Bones festes a
tothom. Bones festes, però abans de marxar hem de dir qui va guanyar la setmana passada, no?
Doncs sí, l'escriptor era el Josep Maria Espinàs, crec que era facilíssim, i la guanyadora és la Inés Canals.
Molt bé, doncs la Inés Canals s'emporta el lot de llibres a casa seva, un bon regal, jo crec, per aquest Nadal. Un desig per aquestes festes i per l'any 2011, Laia, que et veig amb cara de tenir molts desitjos.
Que ens portin moltes coses als Reis Mags.
Home, això és un desig que gairebé és una obligació si t'has portat bé,
Però com que no sóc gaire bona.
Ah, val. I la Marga té algun desig per l'any 2011?
A veure, ens posarem una mica a prop de la literatura.
Sí.
Molts oients i molts lectors per 80 grams.
Perfecte. I la Teresa?
Doncs que continuï el programa com fins ara, no?
Home, això esperem, toquem fusta. Molt bones festes a totes tres, molt bones festes als seguidors del programa i als seguidors del webblog 80 grams. Tornarem el dia 10, si no m'equivoco, és 10, que ho han dit dilluns? Sí, 10 de gener.
Sí, 10.
És que per això dels números encara no m'hi he posat. Tornarem el dia 10, dilluns 10, a la 1 del migdia, a la Ciutat de Badalona, com sempre, amb molta més literatura. Bones festes.